Al matí, a Ràdio Sabadell. Des de les 9 del matí fins a 2:15. Viatgers en el temps.
I a la darrera secció de Viatgers en el temps parlàvem de com els paleontòlegs utilitzen diverses tècniques per saber l'antiguitat d'un fòssil o també dels jaciments que excaven. És una informació clau, important per qualsevol investigació posterior sobre aquelles restes. Però avui ens fem una pregunta diferent. La pregunta és, com troben els fòssils els paleontòlegs? Són sempre fruit de l'atzar? O hi ha algun sistema per garantir l'èxit d'una excavació? I clar, quan parlem de fòssils i d'excavacions, com sempre aquesta temporada ens acompanya en David Alba, que és el director de l'Institut Català de Paleontologia, Miquel Crosafont. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
A veure, potser podríem començar definint què és un jaciment.
Bé, doncs un jaciment seria un lloc, a l'espai, en què hi ha una acumulació de restes fòssils. Aleshores, en aquest sentit, hauríem un jaciment té uns límits que són difusos. Alguns són, tenen un abast molt restringit, altres poden ser molt grans. Caldria distingir el que és un jaciment del que és una localitat. Quan parlem a vegades de localitat, vindria a ser una cosa més definida que fa referència a un nivell estratigràfic o un conjunt de nivells estratigràfics molt propers que tenen una edat concreta. Un jaciment a vegades consisteix d'una única localitat, un únic nivell amb restes fòssils, a vegades és un conjunt ampli d'afloraments de diverses localitats que poden tenir doncs, edats lleugerament diferents.
Però ara em perdo una mica, quina és la diferència llavors entre el jaciment i la localitat?
Doncs mira, per exemple, l'abocador de Can Mata, que ha sortit repetidament en aquesta secció, que hem trobat primats i moltes altres restes, és un conjunt de més de 200 localitats i cada localitat té una edat. Però tot el jaciment de l'abocador de Can Mata doncs, té una edat compresa entre aproximadament 12,5 i 11,5, perquè segons el punt concret on anem a mostrejar trobem un nivell diferent i, per tant, és més proper o menys en el temps. Llavors, aquesta seria una mica la diferència.
Uh-huh. Llavors, no sé, potser hi ha jaciments que s'han descobert fa molt de temps, ara penso, i que se segueixen excavant de tant en tant doncs, per veure si troben noves restes, nous
sí,
fòssils.
Sí, i tant.
És com que no s'acaba mai.
Bé, sempre els paleontòlegs, quan brindem per més i millors fòssils, i per tant, doncs, en aquest sentit, si els jaciments segueixen tenint restes, perquè a vegades s'esgoten, però si segueixen tenint restes i segueixen tenint un interès, cosa que normalment és així, perquè mai coneixem prou, no? El registre fòssil sempre és fragmentari per definició i, per tant, doncs, sempre nous fòssils ens poden aportar noves dades interessants. Un exemple, doncs, sense anar gaire lluny, seria el jaciment de Can Llobateres, que es va descobrir l'any 1926, que després doncs, es va explotar com a pedrera, es va excavar durant els anys 50, 60, 70, després es va tornar a excavar als 80, 90, va estar un temps aturat, el vam reobrir el 2010, el vam excavar 5 anys i ara ens hem aturat perquè hem de focalitzar els esforços en altres jaciments, però segur que es tornarà a excavar d'aquí uns anys.
Clar, i ja es tornarà a excavar i es trobaran altres fòssils, mira, probablement,
quan,
no?
Quan vam reobrir el 2010, doncs vam trobar restes de plantes que ens van permetre caracteritzar el paleoambient I vam trobar també noves restes del luminoïdeu fòssil Hispanopithecus, que també ens van permetre doncs, conèixer detalls que no sabíem fins ara. El que passa és que no, això no és com anar al supermercat. Tu no pots dir el que vull trobar és això. Clar, jo puc fer la
no
llista
tenim
la vareta
màgica, no?
Però després el registre fòssil doncs, no pots preveure si et sortirà aquí o més enllà.
Ja us llavors agradaria, eh?
Oh, i tant, oh, i tant.
Llavors tindríem sempre el cap a punt. Explica'ns, però, com es decideix el fet de si es torna a excavar o no i quines campanyes s'han fet en els darrers anys.
Bé, doncs, a vegades hi ha jaciments que es descobreixen per atzar o no tant per atzar i que, atesa la importància que tenen, doncs es decideix excavar-los perquè doncs, tenen restes interessants o... per exemple, recordo un cas de fa uns quants anys a Basturs, allà a la Conca d'Allà, doncs que un noi del poble, el Pere Luchí, que em sembla que en deien, doncs estava fent de pastor i va trobar unes restes de dinosaures que afloraven i li va dir a son pare, i com allà doncs, tenen un museu de dinosaures, de seguida van comunicar i clar, la importància de la troballa i a més que les restes estaven, degut doncs, a les condicions atmosfèriques mig destapades, això va requerir que s'excavés i es va organitzar una excavació en poc temps. En altres casos, que en Llobateres ho tenim allà. Llavors, en el moment que diem, mira, per la recerca que estem duent a terme, pensem que seria interessant tornar a obrir el jaciment, doncs la gràcia és que els jaciments, si no ha de passar cap cosa, si estan ben protegits, diguéssim, i no hi ha d'haver cap... construcció de carretera, d'edifici, del que sigui, que els hagi de malmetre, doncs poden esperar anys, bé, total, porten molts milions d'anys a esperar, doncs poden esperar a que hi hagi doncs, els recursos i l'interès científic per excavar-los, perquè els recursos són limitats, no podem excavar tot el que voldríem sempre, no?
Doncs precisament d'aquest jaciment de Can Llobateres trobem el protagonista d'avui, en Jordi. Sentim la fitxa.
Nom científic.
Hispanopithecus laietanus.
Nom comú.
Jordi.
Edat.
9,6 milions d'anys.
Jaciment on s'ha trobat.
Can Llobateres, Sabadell.
Què en sabem d'aquesta espècie?
És una espècie descrita als anys 40 per Villalta i Crusafont a partir de restes dentals trobades a Viladecavalls. Als anys 90 se'n van recuperar un esquelet parcial a Can Llobateres. En Jordi era un mascle adult d'uns 40 quilos de pes que s'alimentava de fruits tous. Els fòssils de figues, per exemple, són molt abundants al jaciment. I que grimpava pels troncs i es penjava de les branques regularment, com els orangutans, tot i que possiblement encara es desplaçava de manera quadrúpeda sobre les branques.
Clar, a mi quan fem aquests salts en el temps ja saps que m'agrada que després ens expliquis com ens hem d'imaginar com era doncs, aquesta zona de la nostra ciutat en temps d'en Jordi.
Bé, doncs en aquest cas podem afinar bastant perquè no només coneixem molt bé la fauna del jaciment, sinó que, com deia fa un moment, tenim restes de plantes. En aquest sentit, ens hem d'imaginar el que actualment és el jaciment de Can Llobateres com una zona entollada, en presència d'aigua, si no tot l'any, bona part d'ell, i envoltada doncs, d'una vegetació amb canyís, com podem trobar en ambients entollats al nostre país actualment, i envoltada doncs, d'una vegetació que sabem segur que tindria figueres entre cometes, perquè no necessàriament havien de ser com les figueres d'avui en dia.
Jo ja me les imaginava i pensava, quina sort, que molt afortunat en Jordi.
Sí, perquè... figues n'hi havia, el que passa és que quan la gent pensa en una figuera, pensa en la figuera mediterrània de tota la vida i hi ha, em sembla, 1.000 o 2.000 espècies del gènere ficus en zones tropicals. Però el cas és que donen uns fruits que són el típic fruit que anomenaríem una figa, no? Que és molt important per l'alimentació dels hominoïdeus arreu d'on són actualment, tant a l'Àfrica com a l'Àsia. I a part d'això, doncs, sabem que hi havia arbres tipus llorers, i sabem doncs, que hi havia també algun altre tipus d'arbres, en aquest sentit, més de clima subtropical, com seria el cas d'unes palmeres anomenades sabal. O sigui, ens hem d'imaginar una mescla de petites palmeres amb arbres de fulla caduca, tipus lauràcia, i també doncs, aquests ficus que donaven fruits que segurament permetien en les èpoques de més escassedat de sobreviure aquests hominoïdeus que estaven molt a la vora ja de quan es van extingir localment aquí al Vallès Penedès. És a dir, és un dels últims registres, 100-200 mil anys més tard ja no n'hi havia, perquè el clima anava canviant i cada cop era més estacional, i clar, aquests animals doncs necessiten fruits al llarg de tot l'any per poder sobreviure.
Llavors, potser a Can Llobateres seria possible que trobéssim encara doncs, noves troballes com la d'en Jordi?
Sí, de fet, quan el vam reobrir el 2010 va ser amb aquest objectiu. Hem de pensar que clàssicament Crusafont i col·laboradors l'havien estat excavant durant els 50s, 60s i havien trobat restes d'Hispanopithecus, però havien trobat sobretot dents soltes i fragments de mandíbula i coses així. Als anys 90, en Salvador Mollà, l'anterior director, va reobrir el jaciment i va tenir la sort doncs, de trobar en un altre punt del jaciment, perquè el clàssic es diu que en Llobateres 1, en un altre punt del jaciment lleugerament més modern, que és aquest que té 9,6 milions d'anys, va trobar unes restes i excavant, va resultar que era un esquelet parcial, que és l'esquelet que ens ha permès saber tantes coses, aquest esquelet que s'anomena Jordi, no? Vulgarment, de l'espècie Hispanopithecus laietanus. El 2010 vam reobrir el jaciment, el clàssic, una mica més antic, 9,7, amb la idea de trobar més restes d'Hispanopithecus. I la veritat és que, per una banda, vam trobar les plantes, que no era una cosa prevista, però que va ser molt útil, i per altra vam trobar noves restes dentals d'Hispanopithecus. El que no vam tenir èxit va ser trobar restes més completes, per exemple del crani, que ens podrien ajudar a caracteritzar millor aquesta espècie, o algunes restes que encara no coneixem de l'esquelet postcranial. Després de 5 anys doncs, vam decidir que era moment de redirigir els nostres esforços a altres llocs, però bé, no, això no vol dir que haguem renunciat a Can Llobateres, estic segur que es tornarà a excavar en qüestió d'uns anys.
Cada que uns anys hi tornarà.
Segur. No ens donem per vençuts fàcilment.
No, ja ho sé. No sé si arriba un moment que un jaciment s'esgota i deixa de donar fòssils, no? I llavors es pot anar ampliant doncs, a la zona d'estudi i així doncs, intenta aconseguir de nous.
Lamentablement sí que passa perquè per motius de com es formen els jaciments l'extensió pot ser molt variada. Pots tenir a vegades concentracions molt denses d'ossos però que en canvi tenen una extensió de pocs metres quadrats. I en altres ocasions concentracions similars o potser no tan grans poden tenir una extensió de 100 metres quadrats o més, no? I és molt difícil a vegades predir fins que no tens un bon coneixement i has excavat repetidament el jaciment, predir quina extensió tindrà. A Can Mata, que tenim més de 200 jaciments, el que es feia, que es trobaven en un context de seguiment de màquines, el que es feia és que s'excavava el nivell fins que el nivell s'esgotava. Però el nivell s'esgota no vol dir que s'esgoti, el nivell geològic no s'esgota. El nivell geològic normalment segueix, però pels motius, nosaltres diríem, tafonòmics, de com es va generar aquella acumulació, arriba un punt que deixen de sortir fòssils o pràcticament no en surten, no? I això ha passat en jaciments diversos. Per exemple, 2014-2015, un col·lega meu, el Sergio Almécija, també de l'ICP, va reobrir el jaciment de Castell de Barberà, aquí a Barberà del Vallès, i va recuperar algunes restes fòssils més i va recuperar unes dades molt interessants que ens han permès afinar l'edat del jaciment. Però, en canvi, va constatar que la bossada d'ossos clàssica que havia lliurat 2.000, 3.000 restes en els anys 70, aquesta bossada està exhaurida. Llavors, en aquestes circumstàncies, no té sentit continuar excavant perquè el nivell fossilífer s'ha esgotat. No, això no vol dir que pel voltant, aquí i allà, sempre vas trobant algunes restes, però el que ens interessa és trobar aquestes bossades d'ossos que permeten maximitzar la recuperació de restes.
Però ara penso, hi ha altres límits, per exemple, marcats per les propietats privades, és a dir, vosaltres no podeu, no? Suposo anar pel camp lliurement i posar-vos a excavar, ja on us sembli, que hi ha fòssils
no.
O sí.
No, això està molt regulat des de fa un parell de dècades o més a Catalunya, hi ha unes lleis, els fòssils són considerats patrimoni cultural i com a tals doncs, estan subjectes a una legislació que determina que la propietat dels fòssils que es troben, evidentment, al subsol, doncs és de la Generalitat, és patrimoni de tothom, i d'altra, doncs, unes regles que s'han de seguir, uns procediments per demanar permisos. Aleshores, aquests permisos, un dels requeriments és el permís del propietari. El propietari no pot destruir els fòssils que té en la seva finca perquè no són seus, però si el propietari no vol que tu vagis a excavar-los, té la potestat de no donar-te permís, no?
Llavors què es fa en aquests casos?
Bé, doncs si no tens el permís del propietari, en principi no pots excavar. A no ser que hi hagi una activitat que impliqués la destrucció dels fòssils, que en aquest cas doncs, la Generalitat té potestat d'aplicar, de dictaminar unes mesures correctores que evitin la destrucció d'aquests fòssils, no?
Uh-huh. Suposo que a banda de tots aquests permisos, tota aquesta part més administrativa, vosaltres també, doncs, per veure si hi ha una zona que és interessant a l'hora de fer aquesta excavació, també potser busqueu informacions, o fins i tot us arriben, de persones que han trobat fòssils o que tenen aquesta sensació de que potser doncs, hi hauran fòssils en el camp.
Sí, no, aviam. Mira, un exemple és aquest que esmentava del Pere Lutxic, no?, que va trobar aquests fòssils al seu poble i em va donar avís. Hi ha altres exemples. Jo, per exemple, recordo un crani de sireni que vam publicar ara deu fer un parell d'anys, que es va trobar doncs, perquè es va donar avís al Servei d'Arqueologia i Paleontologia i llavors doncs, es va organitzar una excavació, es va recuperar. No? En general, la gent el que ha de tenir en compte és això, no? Doncs, de que els fòssils són patrimoni cultural, per tant, que si troben un fòssil pel camp, també depèn del tipus de fòssil, òbviament, però si, sobretot si estem parlant de vertebrats i que allò pot tenir una certa importància, el millor que poden fer és donar avís. Sigui avís a l'administració, al Servei d'Arqueologia i Paleontologia, o sigui a nosaltres mateixos, a l'Institut Català de Paleontologia, que els podrem assessorar de què és, i si cal donar els avisos, doncs donarem els avisos pertinents. En general, no és recomanable que ningú reculli un fòssil, perquè hem de tenir molt present que el fòssil té una informació intrínseca, que ve donada pel propi fòssil, la morfologia que té, etc., però té associada una informació del context en què s'ha trobat. I si a mi m'arriba un fòssil totalment descontextualitzat, que no sabem d'on ha sortit exactament, és molt difícil determinar-ne l'edat amb exactitud. Per això el que seria recomanable és que, llevat que un fòssil estigui en perill de destrucció imminent, no es recol·lecti, sinó que simplement es doni avís. A banda que els fòssils només es poden recol·lectar si estan solts, és a dir, si no cal excavar, i que en aquests casos s'ha de donar l'avís ràpidament a l'administració, perquè és l'administració la que ha de dir aquest fòssil on ha d'anar i ha de regularitzar aquesta troballa, no?
Doncs interessant també explicar aquests passos, per si algú es troba situació, sempre és necessària. Abans parlàvem d'un jaciment descobert fa gairebé 100 anys, el de Can Llobateres, però seguiu descobrint nous jaciments o arriba un punt que és molt difícil?
No, es van descobrint. En aquest sentit hem de tenir present que Catalunya, i sobretot si parlem dels jaciments del Vallès Penedès, és una zona amb molt d'impacte antròpic, és a dir, els humans estem per tot arreu i sobretot a la zona metropolitana de Barcelona i d'altres ciutats està molt antropitzat, és a dir, com més construccions hi ha, com més asfalt hi ha, com menys muntanya, diguéssim, hi ha, més difícil és trobar jaciments i també en aquest sentit s'ha notat molt des dels anys 30, 40, 50 que els boscos han anat creixent perquè ja els boscos la gent doncs, no els explota o no s'exploten tant per anar a buscar llenya, el que sigui, com s'explotaven abans i això fa que gran part d'afloraments potencialment fossilífers estiguin o coberts de vegetació o coberts de construccions, però tot i així sí que es troben fòssils i nous jaciments tant prospectant, és a dir, passejant-te per la muntanya i trobant fòssils en afloraments, a vegades per atzar, com comentàvem ara, a vegades perquè es fan doncs, campanyes sistemàtiques de prospecció, és a dir, abans d'excavar un jaciment, a vegades es van a buscar llocs on potencialment hi poden haver jaciments i es demanen permisos de prospecció, i també en el context d'obres. Perquè, és clar, d'una banda està tot molt tapat, però també fem molts forats, no?, per construir abocadors, com és el cas de Can Mata, però per construir pàrquings. Home, un cas paradigmàtic és el de la Mútua de Terrassa, que quan es va construir pels volts de l'any 97 va sortir un jaciment del Pleistocè, el Guardiola, espectacular. I quan gairebé 8 o 9 anys més tard van excavar just al costat per fer l'estació dels ferrocarrils, al parc de Vallparadís, van tornar a sortir una quantitat milers de fòssils de fa 800.000, un milió d'anys. Llavors, en aquest sentit, sí que es troben nous jaciments, no tant a causa de l'erosió, sobretot aquí al Vallès Penedès, sinó sobretot perquè, bàsicament, aquí a Sabadell, a la mínima que facis un forat, per exemple, et pot sortir un fòssil tranquil·líssimament.
Clar, hi ha tota una història, sí, sota els vostres peus, que doncs, als paleontòlegs els encanta, evidentment, descobrir per després explicar-nos. Explica'ns una mica com funciona una campanya d'excavació.
Bé, doncs una campanya... El primer que cal distingir és que no totes les campanyes que es fan d'intervencions paleontològiques, ho diem amb aquest terme, intervenció, són d'excavació. N'hi ha que són d'excavació, que implica doncs, anar excavant i recuperant fòssils, però també hi ha campanyes de prospecció, que consisteix doncs, a observar, desplaçar-se per mirar jaciments potencialment fossilífers. Després també hi ha campanyes de mostratge, en què doncs, es recullen sediments i després es renten i es trien sota la lupa per trobar restes de petits vertebrats, sobretot de micromamífers, com rosegadors, rates, ratolins, hàmsters i altres bèsties similars. I també hi ha campanyes que es diu de control preventiu o de seguiment de màquines. És a dir, a l'abocador de Can Mata, doncs, quan una giratòria ha d'excavar per fer una cel·la per al futur abocador, doncs han de tenir un paleontòleg que controli el que surti. I això dona lloc a mostratges i excavacions, però el primer pas és el control preventiu. No? Aleshores, el primer pas és planificar-ho, és fer un... Si és una excavació planificada, doncs s'ha de fer un projecte de recerca al darrere. Si és d'emergència o de preventiva, diguéssim, a Can Mata, doncs també cal algun tipus de projecte explicatiu. I a partir d'aquí doncs, cal un lloc on es puguin dipositar els fòssils de manera provisional per preparar-los i estudiar-los. I cal doncs, tenir en compte l'equip humà, que és molt important, d'excavadors, que inclou tant doncs, científics com tècnics, com sovint estudiants i voluntaris, i a partir d'aquí, doncs, després de la planificació, doncs, normalment la campanya de camp. No?
Per acabar, podríem dir que a Catalunya tenim un registre fòssil excepcional?
Sí, jo crec que no és una exageració dir-ho. També una mica la gràcia de Catalunya és que és un país molt variat i en aquest sentit tenim un registre fòssil també molt variat i molt important en diverses èpoques de la història de la Terra. En el cas dels vertebrats, doncs, podem destacar des de jaciments del Permo-Triàssic, on s'han trobat tant restes físiques com petjades d'amfibis molt primitius. Tenim els jaciments amb dinosaures dels Pirineus, en què hi ha tant petjades com ous com restes físiques, sobretot de poc de temps abans de l'extinció dels dinosaures fa 66 milions d'anys. Després tenim jaciments excepcionals de l'Eocè amb petits prosimis i altres bèsties de l'època. Després, no cal dir-ho, tenim els jaciments del Miocè del Vallès Penedès amb hominoïdeus, que són els únics de la península Ibèrica on hi ha hominoïdeus, perquè la resta de la península doncs, no n'hi havia per les condicions climàtiques. I després també tenim jaciments molt interessants del Pleistocè de fa un milió d'anys aproximadament, no només aquests que he esmentat de Terrassa, sinó també allà a prop del Pla de l'Estany. El jaciment d'Incarcal doncs, també és un jaciment molt important en aquest sentit. Per tant, penso que els paleontòlegs, en aquest sentit, anava a dir que som afortunats, però també és veritat que si hi ha un institut de paleontologia aquí, és en part conseqüència de que tenim aquest registre fòssil.
Doncs aquest registre fòssil que hem anat descobrint durant tota la temporada, avui és l'últim dia perquè en David Alba ens visita un cop al mes per explicar-nos doncs, tots aquests avanços, aquestes excavacions, aquests fòssils, aquesta part de la nostra història i posar-nos una mica al dia i amb ell doncs, hem pogut viatjar en el temps durant molts i molts mesos. Per l'estiu feu moltes activitats, David?
Vols dir al museu o vols dir en general?
Al museu.
Al museu ara mateix seguirem fent, suposo, però a l'agost suposo que
descansareu,
haurem de fer
no?
vacances, però de moment estan fent, ara mateix hi havia una escola que entrava a fer doncs, la visita i sobretot a l'estiu l'aprofitem molt per fer feina de camp. A la part d'investigadors doncs, ara el juny hem començat i el juliol seguirem i fins al setembre doncs, inclús una mica més enllà estarem fent feina de camp. Sí.
No parem mai i nosaltres al setembre ens tornarem a veure, espero.
Seguirem viatjant en el temps, sí.
Moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres, igualment.